Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Joan Martín. El primer guàrdia civil que ha declarat en aquesta jornada ha estat el responsable de l'escorcoll a l'empresa Can Barris a Bigues i Riells, on es van decomissar butlletes de l'1 d'octubre. En concret, la Guàrdia Civil en aquesta operació del 19 de setembre del 2017 en va confiscar 10 milions de paperetes del referèndum. L'escorcoll va començar a les 9 del matí sense incidents, però a partir de les 10 es va començar a concentrar gent amb cartells que cridaven consignes com votarem o independència. El mateix Guàrdia Civil ha declarat que la situació era molt tensa, amb gent estirada a terra per impedir el pas dels vehicles. L'escoltem.
Y tuvieron que convencerles a los concentrados de que ahí no iba material electoral, que se trataba del letrado de la Administración de Justicia el que iba a salir, y de esta manera, pues poco a poco, fueron abriendo camino. La situación fue muy tensa, porque de hecho el letrado de la Administración de Justicia nos pidió que por favor le dejásemos algo para cubrirse el rostro, no quería que se le viera.
Ara a les 4 torna a reincorporar-se a l'interrogatori amb el sergent de la Guàrdia Civil que analitza els correus de Jordi Cuixart. L'entitat ecologista GPEC lamenta que la depuradora de Reus aboqui en una riera fins a 6 milions de metres cúbics anuals d'aigua en lloc de reaprofitar-la, ja que és pràcticament la mateixa quantitat que la capital del Baix Camp agafa del riu Siurana. Ens ho explica en David Fernández, de la nova ràdio de Reus. David, bona tarda.
Hola, bona tarda. Els ecologistes del GPEC creuen que l'Ajuntament de Reus està espoliant el riu Siurana agafant fins a 6 milions de metres cúbics anuals d'aigua. Tal com denuncien, és pràcticament la mateixa quantitat d'aigua perduda que surt de la depuradora de la ciutat per anar a parar a una riera. Andreu Escolà és membre del GPEC.
I Reus havia sigut pioner a l'estat espanyol, tenint la primera depuradora d'Espanya, i era un exemple amb la reutilització. I ara el que volem demostrar que ara estem a la cua, que hi ha una guerra d'aigua que necessiten d'altres llocs, quan s'estan abocant aquí anualment, 6 hectòmetres cúbics d'aigua, que sobraria aigua per tot arreu, val? Seria més que suficient. Sabem que ja estan ben servits amb l'aigua del Siurana, amb la qual és més econòmic per ells llençar aquesta aigua i agafar-ne neta d'uns altres.
Els ecologistes creuen que l'aigua de la depuradora es podria reutilitzar i culpen directament l'Ajuntament de Reus de no voler trobar una solució que passi per no haver d'agafar aigua del riu Siurana.
Gràcies, David. Anem fins al Gironès perquè els serveis socials de Bescanó van atendre de forma continuada la veïna qui la comitiva judicial va trobar morta dimarts a desnonar d'un mas del poble d'Estanyol. En un comunicat, l'Ajuntament subratlla que el Servei Bàsic d'Atenció Social coneixia els problemes socioeconòmics que patia la dona i que li van oferir diferents recursos i serveis als quals es podia acollir, tot i que la veïna ho va descartar. Des de l'Ajuntament exposen que van emetre un primer informe que va servir perquè el jutjat de primera instància, que havia ordenat el desnonament, dictés una pròrroga fins al 19 de març. També van fer un segon dictamen a petició de la dona, però el llançament va tirar endavant. La dona vivia sola al mas Cendra, una casa aïllada, que pertany, com dèiem, al nucli de l'Estanyol. I l'Ajuntament de Barcelona ha format 1.872 treballadors municipals en els darrers dos anys en matèria de drets humans, interculturalitat i discurs de l'odi, entre d'altres. Aquests treballadors, entre els quals hi ha interventors de TMB, mestres del Consorci d'Educació de Barcelona, personal de cementiris, tècnics de districte o agents de la Guàrdia Urbana, han fet més de 500 hores de formació que s'ha ofert des de diferents àrees municipals en el Pla de Formació Interna en Drets Humans. I fins aquí les notícies.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I avui, a partir de les 11 de la nit, la vida al món canviarà com un nitxo. S'omplirà de llum i de color. Els camps, els prats, tornaran a ser verds, plens de flors, amb fulles de colors vius, de roses intensos, de grocs, de vermells, amb un cel blau, amb uns ocells que dringaran, cantaran el so de la bona música al nostre pa. Sí, senyor, sí. Avui, a partir de les 11, sortirem del túnel per tornar a veure altre cop la llum. El mar es tornarà blau i càlid i amable i afable, i no hi haurà onades ni moviments que ens maregin. Avui, a partir de les 11, la gent anirà pel carrer mirant-se la cara, saludant-se, donant-se petons, desitjant-se bons auguris. Avui, a partir de les 11 de la nit, el món canviarà per ser un món millor. Els nens aniran amb les bicicletes fent dringar els seus timbres de manera harmoniosa pels carrers. Els patinets elèctrics esdevendran aquell amic amable amb qui baixarem sense cansar-nos. A partir d'avui, els arbres tornaran a donar fruits. Fruits saborosos, dolços, gustosos, sucosos. Avui, a les 11 de la nit, la gent tornarà a ser feliç. Estarem a casa i, de sobte, sense saber com, una rialla ens apareixerà als llavis, un sentiment de calidesa ens creixerà del cor, del pit, d'allà on neixen els bons sentiments. Avui, a partir de les 11 de la nit, farem l'amor amb qui tinguem al costat. No dic sexe, dic l'amor. A l'autobús, al metro, pel carrer, al llit o a l'ascensor. Ens farem l'amor mirant-nos als ulls, rient-nos amb l'ànima, amb l'esperit. Avui, a partir de les 11 de la nit, Catalunya esdevindrà un nou país. I és que la primavera ens tornarà altre cop a omplir els ulls de llàgrimes, el cor de sentiments, les mans de fruits preciosos i la boca de paraules amables. Avui la gent tornarà altre cop a saludar-se. Deixarem les armes, les polítiques, els colors foscos i grisos. Avui obrirem les finestres i l'aire ens netejarà l'ànima i l'esperit. Avui a les 11 vindrà la primavera. Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? I avui a les 4 de la tarda torna a arrencar novament aquest espai que és com una gran furgoneta Volkswagen amb margarites gegants pintades a les seves parets, amb en David Valverde, que condueix amb aquella boina, i en Joan Bosch amb aquella camisa florejada, i en Sergi Mir que anirà una mica amb aquells... Que anirà amb aquelles sandàlies. La Judit Castells, ja il·lusionada, sempre asseguda al sostre de la furgoneta. En Daniel Rodríguez, menjant a la part del darrere, això sí, fruits biològics. L'Ivan Fernández, sempre al costat del copilot. La Cristina Cantal, rient sempre, corrent darrere de la bicicleta, amb la bicicleta. Ring, ring, ei, 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 que ara vinc, que ara vinc. La Isabel, doncs, evidentment, també amb aquella rialla i aquella alegria i aquella satisfacció una mica, doncs, ajudant a portar la furgoneta cap al futur. I jo, doncs, bueno, què voleu que us digui? El Matera, assegut amb un barret mexicà, un ponxo i una bufanda, esperant que algú passi a recollir-me. I tothom passarà de llarg. I hores, i veient com els cotxes cada cop corren més, fins que al final, bueno, es fa de nit i torna a l'hivern. Bé, què hi farem? Benvinguts! Així comença el Far avui.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I en Sergi Gallego, que és una mica el nostre guia espiritual, el guia d'aquesta furgoneta, bé, el que ens marca una mica el temps, no? Si plourà, si no plourà, si podrem acampar a la muntanya o sota cobert. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ha arribat la primavera, bueno, encara no, arribarà la primavera, no, i ho farà amb temperatures primaverals, diuen.
Sí, sí, tot sembla indicar que quan arribi avui a les 22:58 minuts de la nit, doncs, començarà a pujar la temperatura, i llavors demà, doncs, gaudirem d'una jornada força assolellada, amb predomini del cel serè, poc ennuvolat per algun nuvolal, també pel creixement d'algunes nuvolades als punts del prelitoral i també del prepirineu, i en general la temperatura, sí, pujarà entre 2, 3, fins i tot en algun punt 4 graus.
Déu-n'hi-do. Per tant, diuen que la primavera serà càlida. Veurem, acabem això sí, un hivern que ha estat càlid i que, de fet, meteorològicament ha acabat de manera precipitada, perquè, de fet, ja fa dies que parlem d'aquesta situació que tenim ara mateix, no? És molta estabilitat, pressions altes i cels sense núvols.
Sí, de fet, hem tingut un hivern amb un bloqueig anticiclònic força notable i, per tant, totes les pertorbacions, al final, creuàvem per latituds més altes i llavors, clar, mai ens arribaven aquí els fronts i les masses d'aire més freda. Però, en general, bé, ara mateix doncs, tenim una baixa pressió al sud de la península Ibèrica i aquesta marxaria cap al Mediterrani, però això no vol dir que aquest bloqueig s'acabi trencant de cara a la primavera i potser doncs, tenim més ruixats i més tempestes de cara a primavera i estiu.
Quin temps, bueno, quin mar tindrem aquestes properes hores?
Doncs, de fet, ara mateix tenim el mar una miqueta alterat, amb forta maror, amb alguna àrea també de maror, però, en general, la tendència és que demà el vent doncs, bufi de component est i fins i tot s'intensifiqui amb ratxes fortes, en algun punt molt fortes, i això farà doncs, que s'alteri el mar en general i, per tant, puguem esperar onades que superin entre 2 i 3 metres d'altura. Per tant, atenció a la costa que farà una mar força dolenta demà.
Veurem si els pescadors poden sortir a feinejar. En tot cas, ho explicarem. Gràcies, Sergi, que vagi molt bé.
Molt bé, igualment.
Bona tarda.
Bona tarda, adéu.
Connectem amb l'actualitat.
Comencem gairebé com acabàvem ahir el programa, és a dir, parlant de llaços grocs. L'Ajuntament de Barcelona, que ha tret el llaç groc, no tornarà a posar-lo a la façana de l'edifici consistorial. Així ho ha aprovat la Comissió de Presidència de l'Ajuntament. Isabel González, crec que ho he explicat més o menys, però en tot
tot
cas...
Tot i que així ho havia aprovat, Comissió de Presidència de l'Ajuntament ha aprovat tornar-lo a posar...
Una N, només m'he deixat una N i he canviat el sentit d'una frase sencera.
No, tot i que...
Tot i que així ho han aprovat la Comissió de Presidència de l'Ajuntament. Isabel González.
S'ha aprovat després d'una proposició del grup demòcrata que ha obtingut el suport d'Esquerra Republicana, la CUP i l'abstenció del partit del govern, Barcelona en Comú. Ciutadans, PP i PSC han votat en contra d'aquesta iniciativa. Com dèiem, malgrat aquesta aprovació, el govern d'Ada Colau ha decidit rebutjar tornar-lo a col·locar. Segons ha explicat el tinent d'alcalde, Jaume Sens, ho justifiquen perquè diuen que no volen entrar en una guerra de símbols, sobretot perquè no és el més adequat just en aquest període electoral, tot i que, això sí, han remarcat que no estan d'acord amb la Junta Electoral. A la proposició presentada pel partit també es demanava condemnar l'atac que l'Ajuntament va patir la matinada de dijous passat quan un grup d'encaputxats van despenjar, recordem, aquest llaç groc, i a més demanaven que es presentés denúncia contra ells. Mentrestant, la Junta Electoral s'ha de pronunciar avui cap a les 5 de la tarda sobre les possibles sancions o no al president de la Generalitat, Quim Torra, per no treure la pancarta. I una última hora, se sap des de fa uns minuts, que el síndic de Greuges es pronunciarà d'aquí un quart d'horeta cap a 2 quarts sobre aquest informe de treure o no aquests llaços grocs, aquesta pancarta, a la qual el president deia que faria cas.
Aquí, que evidentment us ho explicarem, estarem atents i alerta, però es preveu una guerra d'institucions, eh? És a dir, a les 5 la Junta Electoral i el síndic mitja horeta abans.
Exacte.
Em sembla que això dibuixa una mica per on dirà la recomanació del síndic de Greuges. Ho expliquem. Gràcies, Isabel, fins ara. I no deixem de parlar de pancartes i de llaços grocs, perquè Figueres retira la pancarta de la façana de l'Ajuntament, també. Cristina Cantal.
L'Ajuntament de Figueres ha acatat el requeriment de la Junta Electoral i ha despenjat la pancarta de la façana del consistori on s'hi llegia en anglès l'autodeterminació és un dret, no un crim. Tot i així, per mostrar la seva disconformitat, la pancarta es traslladarà en un edifici proper de titularitat privada. En un comunicat, l'Ajuntament de Figueres ha fet pública la decisió poc abans d'esgotar el termini que acabava a les 11 del matí i després s'ha procedit a retirar la pancarta. La resolució de la Junta Electoral va arribar dilluns al consistori de la capital Alt Empordanesa juntament amb el Consell Comarcal i la resta d'ajuntaments de la comarca, en la qual es requeria la retirada de llaços grocs, pancartes i altres símbols de les façanes. Platja d'Aro és un altre dels ajuntaments que també ha retirat la pancarta de llibertat presos polítics amb un llaç groc després de rebre el requeriment el passat divendres. L'Ajuntament del Port de la Selva ja va anunciar ahir que recorrerà l'acord de la Junta Electoral i altres ajuntaments, com és el cas de Girona i Salt, encara els queda marge per acatar el requeriment o no.
I atenció a aquesta notícia perquè en parlarem al llarg dels propers dies, però el Garraf, Cubelles en concret, es convertirà en el primer municipi que garantirà el vot secret dels invidents a les properes eleccions municipals del 26 de maig. Explica'ns-ho, Ivan.
D'aquesta manera, el municipi vol solucionar les dificultats que pateix aquest col·lectiu quan hi ha eleccions als ajuntaments. Fins ara, la llei només garantia l'entrega d'un kit de vot en braille per les eleccions europees, estatals i catalanes. Doncs bé, a partir d'ara, l'Ajuntament de Cubelles crearà un kit pioner que permetrà a les persones cegues poder votar també a les eleccions locals sense ajuda de ningú. Actualment, els invidents poden demanar el vot accessible per participar a la resta de comicis, però si volen votar en unes municipals, han de fer-ho demanant la papereta a una persona de confiança que els acompanyi. Doncs a partir del 26 de maig això canviarà. De moment, només a Cubelles. El model que vol seguir l'Ajuntament és el mateix que facilita el Ministeri d'Interior per la resta de comicis. És a dir, els invidents hauran de demanar prèviament al consistori aquest kit que després recolliran a la seva mesa electoral. Es tracta d'una carpeta que reuneix totes les paperetes i els seus sobres amb el nom del partit en braille. Des de l'Associació Catalana per la Integració del SEC han lamentat que l'Estat mai hagi redactat la normativa específica pel vot accessible a les eleccions municipals, però celebren al mateix temps la iniciativa que ha tingut Cubelles per desencallar aquesta qüestió. Ara l'objectiu, diuen, és aconseguir el suport d'altres ajuntaments.
Doncs ens afegim a aquesta celebració i, en tot cas, en parlarem al llarg dels propers dies. Gràcies, fins després.
Fins ara.
I atenció perquè s'han impulsat, de fet, s'impulsaran unes beques per retenir professionals sanitaris als hospitals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, Daniel.
Talent Salut és el programa de beques que impulsen la Universitat Rovira i Virgili, l'Institut d'Investigació Sanitària Pere i Virgili i els 403 hospitalaris de referència de la demarcació de Tarragona. L'objectiu és retenir també atraure talent de professionals de la salut al territori i oferir-los una formació avançada. El pla ofereix un contracte que els permetrà combinar tant l'assistència sanitària com un doctorat. Maria José Figueras és la rectora de la Universitat Rovira i Virgili.
No podem dependre només del que ve de fora, sinó que el que estem fent és una altra estratègia per retenir aquí i anar pues, generant aquest futur planter de persones que arribaran també a reforçar pues, el nivell sanitari i el nivell universitari, la formació i l'assistència del més alt nivell, que és el que acompanya sempre la doble visió de recerca i d'assistència combinada, sempre pensant en quin àmbit falta més coneixement.
La iniciativa s'adreça inicialment a les persones que hagin fet la residència de metge en els darrers dos anys i a personal d'infermeria.
I, per cert, avui el vaixell de l'Armada Espanyola, Martín Posadillo, fa escala a Tarragona per participar en unes maniobres de l'exèrcit que s'estan fent a Saragossa.
Correcte, aquest matí ha arribat el vaixell procedent del port de Ceuta per transportar les tropes i vehicles de la Comandància General Ceutí que faran les maniobres fins al dia 29 al camp d'entrenaments que hi ha a les afores de la capital aragonesa. Per arribar fins a la seva destinació i un cop han desembarcat al port de Tarragona, s'ha fet un dispositiu de trànsit especial tant a l'A27 com a l'AP2 perquè els 61 vehicles, 3 remolcs i 2 contenidors arribin aquesta mateixa tarda a Saragossa.
I la instrucció de l'accident de Freginals, on van morir 13 estudiants d'Erasmus quan tornaven de les Falles de València, de fet, segueix oberta quan es compleixen 3 anys d'aquest sinistre. Judit Castells.
Els dos sobreseïments provisionals decretats des del jutjat d'Amposta han provocat una investigació fracturada i més llarga del que voldrien les acusacions particulars. El cas se va reobrir per tercera vegada el juny passat per l'Audiència de Tarragona, que reclamava nous peritatges del vehicle i la revisió d'un expedient laboral obert al propietari de l'autocar. Segons fonts judicials, les diligències encara no s'han fet i per aquest motiu les acusacions particulars se queixen de la lentitud amb què s'ha desenvolupat la instrucció en general. Advocats de les víctimes se mostren sorpresos per la passivitat amb què s'està investigant la responsabilitat d'un accident on van morir 13 persones i desenes van resultar ferides. Les famílies de les víctimes confien que les diligències concloguen en breu i deriven en un judici per responsabilitat penal per, diuen, poder començar a tancar la ferida. Mentrestant, la via civil ha començat a determinar responsabilitats i indemnitzacions i s'han començat a pagar molt lentament avenços d'aquestes indemnitzacions.
Navega amb el Far.
I finalment, Sintraport, que és l'entitat que representa els transportistes del Port de Barcelona, ha decidit posar a punt i final a aquesta tongada de protestes, en aquest seguit de protestes que van començar dilluns, va fer 8 dies, i que van tenir el seu punt àlgid aquest passat dilluns en aquesta marxa lenta de 700 camions per l'interior de la ciutat de Barcelona. I és que sembla que han aconseguit certs acords i sobretot certs compromisos de cara a les properes setmanes. En tot cas, volem parlar amb el representant i portaveu d'aquesta entitat, que és Vicente Rodríguez. Vicente, buenas tardes, bienvenido. Finalmente, de momento, paréntesis en las movilizaciones a la espera de que se cumplan los primeros acuerdos, ¿no?
Sí, correcto. Hemos decidido de desconvocar, ponernos a trabajar, porque ya estamos en una situación de bloqueo, que ni para adelante ni para atrás, y lo razonable y justo era seguir trabajando en estas negociaciones. Hemos llegado a una serie de acuerdos a nivel mercantil con las empresas donde trabajan nuestros autónomos de forma individualizada. Por parte de la Generalitat se ha conseguido el tema del cambio de combustible y queremos seguir trabajando en todo el tema de las horas de demora, las terminales, todo esto que, bueno, como el puerto está dispuesto a negociar y a quitarse a negociar de nuevo, pues hemos hecho esto, hemos desconvocado para dar otro margen de confianza y establecer un tiempo para poder resolver estos problemas y poder concluir con todo esto.
A nivel general, las reivindicaciones vuestras principales eran tres. Por un lado, que se redujera el tiempo de espera de carga y descarga de los camiones. Segundo, que se mejoraran los contenedores, que decíais que en algunos casos estaban tremendamente deteriorados y dificultaban también vuestro trabajo. Y la tercera, arreglar un poco la situación del transporte, ¿no? Es decir, dignificar un poco la situación económica del sector del transporte portuario. Por lo que me dices, parece que hemos empezado por la tercera, que no digo que sea la menos importante, pero en todo caso es la última de la lista de tres.
Sí, la precariedad, claro, dentro de la precariedad incluyen varios factores, tanto esas horas de espera que estamos, por lo cual resta capacidad de poner a obra el transporte, y luego estarían los acuerdos de forma individualizada, los autónomos con las empresas donde trabajamos, donde se han hecho unos acuerdos, ¿no? Interprofesional, separado, cada autónomo, cada persona donde trabaja, pero eso es una gestión que hemos hecho nosotros con diálogo a través del paro, y bueno, hay empresas que han llegado a acuerdos, otras que no, estamos tratando y negociando todavía, y bueno, por parte de las administraciones, la responsabilidad que a ellos les corresponde en cuanto al estado general de los contenedores y el tema de las terminales, pues bueno, vamos a seguir trabajando en ello, vamos a seguir en esa mesa de trabajo, esa mesa técnica, a ver si damos con la clave, con la para poder, pues eso, llegar a tener una buena estabilidad portuaria, que no se produzcan más paros de transporte.
A pesar de todo, mantenéis abiertas las negociaciones, el diálogo o las conversaciones que tenéis comprometidas con, en el comunicado lo ponéis, con Ciutadans y con Catalunya en Comú Podem, ¿no? Que parece que han pedido o se han puesto en contacto con vosotros.
Sí, correcto. Estuvimos ayer en el Parlament y estuvimos en contacto con ellos, les pusimos todos nuestros problemas y, bueno, van a intentar, se han ofrecido ayudarnos en lo que puedan políticamente para que sea también un poquito más fácil todo, ¿no? El transportista llega hasta donde llega y tenemos ayuda política mucho mejor, claro, por supuesto. Les agradecido a ellos.
De hecho, el paro, también ponéis que es durante un tiempo razonable. Es decir, les dais un periodo, no sé si establecéis un tiempo máximo.
No, todavía no hemos fijado una fecha para nuevas movilizaciones. Por supuesto, no descartamos volver a ellas, si no se solucionan estos problemas, pero el tiempo no hemos determinado un tiempo todavía. Cuando tengamos las primeras reuniones y empecemos a dialogar y empecemos a trabajar otra vez, pues ya en función de cómo vayan sucediendo estas reuniones y los objetivos que podamos ir consiguiendo, pues ya determinaremos y en todo caso ya avisaremos con antelación a todos los medios de las próximas movilizaciones, en el caso de que fuese así, vaya, que ese es el caso, ¿no?
Es evidente que en una semana y unos 10 días de movilizaciones, seguro que se ha quedado trabajo atrasado. ¿Calculáis cuánto tiempo tardaréis en normalizar nuevamente el tráfico de contenedores?
Hombre, no lo sé. Yo creo que ahora para trabajar nuevamente en la mesa, pues tendríamos que establecer un periodo de tiempo. Lo razonable sería, pues a lo mejor 3 semanas, un mes, para poder convocar otras reuniones con todos los actores de la cadena logística y ir viendo resultados, a ver cómo van las negociaciones. Quiero decir que no es cuestión de arreglarlo esto en una semana, ¿no? O sea, no sería tampoco muy prudente, ¿no? Porque hay que volver a negociar, fijarse y dialogar, pero claro, tampoco lo queremos dilatar esto, ¿eh? Tampoco vamos a estar 3 meses o 6 meses esperando algún tipo de solución, ¿eh? Tampoco...
Claro, no, y
debe ser una cosa, una situación lógica y razonable, lo que se decida, pues eso, cuando nos sentemos a negociar desde lo que se hable y lo que se pacte.
No, y me refería yo también a los contenedores que deben haber quedado pendientes de ser transportados en el puerto mientras vosotros estabais manifestándoos y haciendo marcha lenta. Claro, todo esto todo esto lo tendréis que normalizar, no sé si hay previsión de tiempo.
Sí, bueno, esto en unos días, normalmente cuando se paro, normalmente en cuestión de una semana, 10 días, está ya desbloqueado todo, está todo normalizado, vaya.
Correcto. Es decir que...
Porque en vez de hacer 1,2 viajes al día, que era la media, pues haremos 2 o 3, supongo que las terminales también pondrán medios. Va a ser una forma de demostrar que cuando se quiere también se puede.
Vale.
Las terminales, como hay más volumen de trabajo, pondrán más maquinaria, más contratación, más medios para solventarlo rápido y en cuestión de una semana, 10 días, estará todo normalizado, estará todo estabilizado otra vez.
Pues Vicente, agradecido de que nos lo hayas valorado y en todo caso, de cualquier novedad estamos en contacto.
De hecho, si me permite hacer un último comentario.
Muy breve.
En el día de hoy, el día de hoy, hay choferes donde han hecho 3 y hasta 4 viajes.
De unido.
Eso es una prueba evidente de que cuando se quieren se pueden hacer las cosas, ¿no? Que cuando se quieren se puede activar.
Radio La Scala.
La Xarxa. Dissabte 23 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Orquestra Metropol, concert català de Festa Major 2.0. Dins el cicle de grans orquestres, Orquestra Metropol, un gran espectacle que inclou temes clàssics i d'actuals, música que arriba al cor i també fa bellugar els peus. Una oportunitat única de combinar música, orquestra i diversió. Dissabte 23 de març a 8:45 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter, amb el suport de Federòptics Elisabet. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suïja escollida segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Saber-te vol que no hi ha problemes. oblides mal de que ens sents superguai. Tot ballant, es té les braços preme de les mans, no hi ha problemes, oblides mal de que ens sents superguai. Tot és la llum del meu camí, l'aigua que rega les flors del jardí, la calor que batega el meu pit, i em fa sentir tan guai. Fa sentir tan guai. Què em passa a oblidar qui sóc en tu? La vida pren un altre nom, el teu cap recolzat al meu cor. Tu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc. I seguim explicant o seguim posant el focus a com aquesta suspensió de llicències decretada per la Generalitat de Catalunya afecta a diferents municipis de la Costa Brava. Avui posem el focus a Tossa de Mar, on precisament avui està previst que hi hagi una trobada entre l'alcaldessa i els veïns per explicar l'afectació, però en un context un tant diferent. Cristina Cantal.
Sí, en aquesta reunió que es farà a les 7 de la tarda també hi haurà la presència de la subdirectora general d'Estratègies Territorials i Coneixement, Maria Rosa Vilella. En parlem de tota aquesta situació actual de Tossa de Mar amb l'alcaldessa del municipi, la Gisela Saladic.
Gisela Saladic, molt bona tarda, benvinguda, alcaldessa.
Molt bona tarda.
I com els afecta a vostès aquesta suspensió?
Tenim diferents sectors que estan en la moratòria, i el que hem demanat a la Generalitat és que ens obliguin a explicar aquí, perquè lògicament en els primers moments tothom venia a l'Ajuntament a preguntar, cadascú, evidentment, a mi m'afecta, i vàrem dir, hem d'esperar que la Generalitat acabi de fer tota la feina que estava fent en aquest moment, i que, sisplau, vinguin i ens ho expliquin bé a tothom, és dir, tant als afectats, com els que no estan afectats però estan interessats, com a tot el poble en general, i la Generalitat ens va dir, sí, cap problema, la senyora Rosa Vivell ens va dir, jo vindré, no tinc cap problema en explicar-ho i em donar totes les explicacions que calguin. I tenim diferents sectors de Tossa de Mar afectats per aquesta moratòria.
En les darreres hores, l'entitat Amics de Tossa ha dit que, bueno, ha deixat de veure que seguia endavant la construcció, la urbanització de la zona de Cala Morisca. És una de les zones afectades o no?
La zona de Cala Morisca està afectada i està tot parat. No és veritat el que diuen l'entitat. L'entitat ara ja està posant-se en una línia que no és correcta perquè ens diu mentides, francament. No, nosaltres hem parat absolutament tot des del moment en què la Generalitat ha decretat la moratòria.
Per tant, no hi ha en aquest sentit preocupació. Hi ha moltes urbanitzacions que estiguin parades a la zona de Tossa? És a dir, situacions...
Doncs ens toca, pel sud ens toca Morisca, ens toca Martossa i ens toca Santa Maria de Llorell, tres, i cap al nord una part però poc visible de Gibrola, i poc visible perquè vull dir, perquè no s'hi fa res, en allà ja són verd, ja tot és verd, ja no hi ha possibilitat d'edificar-hi res, i ja són llums.
Correcte.
Totes les zones, llavors ja en sectors del mateix municipi, que també estan afectats per la moratòria, però això ja, diguéssim, m'has preguntat urbanitzacions, i les urbanitzacions afectades.
Per tant, ara mateix a Tossa ho tenim tot parat i també pendents, no?, de tot el que us expliquin a aquesta tarda, perquè suposo que també des de consistori potser hi ha alguns dubtes, segons zones, amb els típics pendents del 20%, que és alguna de les coses que posaven en veu des de l'associació ecologista.
Sí. Nosaltres avui a la tarda esperem que ens donin totes les explicacions, sobretot que tothom pugui preguntar, si hi hagi alguna persona que està més informada que el propi ajuntament, que els hi pugui donar resposta als veïns. Això és el que Nosaltres esperem que al principi ella faci una exposició, ho deixi tot ja molt clar, perquè després, si hi ha dubtes, els ho pugui aclarir ella mateixa. De totes maneres, també hi ha tots els nostres tècnics, per tant, no, s'aclariran tots els dubtes que hi puguin haver, ja.
Deixi'm preguntar-li sobre... Pregunto, perquè ha dit que la gent de la proteccionista de Tossa no deien veritats. Tot això que han escrit amb un comunicat sobre un possible tracte discriminatori i tracte de favor a través de la promotora que vol fer aquesta urbanització d'habitatges a la zona de Cala Morisca, no s'ajusta a la realitat.
No, és veritat, és veritat. En el moment en què l'Ajuntament va tenir el coneixement de la moratòria, es va parar absolutament tot. Hi va haver-hi una pregunta a l'Associació de Veïns, que això ho explicaran els tècnics de la casa perquè es va produir, però és una pregunta que no té res a veure amb el desenvolupament urbanístic, per entendre'ns. Mm-hmm. O sigui, en cap moment s'ha tramitat res més. O sigui, la gran veritat és aquesta, ja no s'ha tramitat res més, tot està parat, i doncs ja, a l'espera que defineixin exactament en què afecta cada sector. Perquè vull dir, el que ha de quedar clar, ara tenen un temps per redactar tots els temes, i després aixecaran la suspensió i veurem quins sectors han quedat totalment afectats, quins no, es podrà construir. Tot això esperem que s'acabi la moratòria. No sé què vull dir. Que durarà mig any, un any, dos anys, el temps que duri, i després, doncs, on ens deixin continuar tramitant, doncs es continuarà tramitant, i on ens diguin que hi ha més possibilitats, que es desclassifiqui de tot, doncs allò es quedarà desclassificat i ja està. No, és que no... Com a Ajuntament, nosaltres sempre fem el que ens diu la llei que podem fer. I el que no ho farem mai és avançar-nos a fer una cosa que no està permesa. El Pla General permetia aquesta organització fer-hi una sèrie de cases.
Sí.
I nosaltres l'única cosa que vam fer va ser doncs, que les parcel·les van presentar un projecte tant d'organització com de reparcel·lació, doncs van iniciar aquests tràmits, no van fer res més, però és que això està perfectament vist. El Pla General és el que ens diu que hem de fer i podem fer. La desclassificació dels terrenys, vull dir que és el que pretén en els amics de Tossa o les Costa Brava, i nosaltres ja veurem com acabarà tot, oi? Però el que és més important de tot això és que aquests terrenys són urbanitzables, per tant, hem d'esperar que resolgui. No podem dir ara que nosaltres hem fet una cosa mal. És que hem seguit, només hem seguit el que la llei ens permetia seguir. No sé com explicar-ho. Tot em sembla a mi una mica massa... eleccions municipals d'aquí uns dies.
De fet, aquest és un terreny molt sensible en el qual ja es va intentar instal·lar un hotel l'any 2015-2016 i que la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat va decidir o va recomanar o va demanar documentació afegida i que no va veure massa clar i que es va decidir aturar la construcció d'aquest hotel precisament
a càrrec de
Tossegur, que és era la promotora, que no sé si segueix sent la promotora d'aquests habitatges que...
Sí, és la propietària dels terrenys.
Correcte.
I per tant la promotora. Sí, i per això, en el moment en què la Generalitat, evidentment, i nosaltres tampoc no dèiem de l'hotel, o sigui, ja els havíem advertit que no passaria aquest hotel perquè era massa gros per dir que ens preteníem fer allà si es podia fer alguna cosa. Mm. I aleshores ens van dir, doncs, bueno, si no podem fer l'hotel, tirarem endavant, perquè el Pla General sí que ens deixa fer, que són aquestes cases, i aquí estem. Saps? És que és així, no hi ha...
Deixi'm, llegeixo el final d'un article. Em permet llegir el final d'un article i em diu que hi ha del cert del que jo llegiré ara, alcaldessa, si em
molt
permet,
bé,
eh?
Sí.
Diu,
sí, sí, sí.
Article del 2015, diu, malgrat l'informe negatiu d'urbanisme, se la dic, parla vostè, defensa que s'hi pugui fer un hotel en lloc de cases i va considerar que hi ha prou distància des de la cala fins a la zona edificable més propera, 350 metres. Per l'alcaldessa, a més, fer les cases, que ara permet el planejament, també té un impacte paisatgístic.
A veure, això, quan va presentar l'hotel, o sigui, nosaltres creiem, en un principi, que si haguéssim fet un hotel sense aquest impacte visual que semblava que tenia... Ja, vam voler fer un hotel massa gran, parlem clar, no cal que ens amaguem. Ho construïen massa gros i tots van dir el mateix, de potser... De potser ens estem... No, l'impacte serà... Bueno, que es veurà un hotel de tot arreu, i nosaltres el que preteníem és que el que quedi per fer, doncs, des del mar, per exemple, no es vegi, que és el que passa si organitzes i fas les cases com estan previstes. Per exemple, eh? Això no vol dir que no es vegin des de la carretera, eh? Que això... Ostres, és que està molt lluny del mar, l'organització de la aquesta urbanització que la morisca no està arran d'aigua, està a molts metres del mar. Però amb l'hotel es hagués vist perquè era gran. Jo preferia un hotel per una senzilla raó, perquè si feien a l'hotel que estaven dient, que era un hotel en el qual no s'arribaria amb el cotxe fins a un lloc i després tot seria transportat a través de cotxes elèctrics, no hi haurien carreteres, no hi hauria... Doncs em donava la sensació que el trencament era mínim dintre del que és fer un hotel, eh? No ens enganyem. En canvi, si fem 75 cases, que és el que permet la normativa, esclar, hi ha carrers, per tant, s'han de tornar a refer tots els carrers que es van iniciar en el seu moment i s'ha de fer tota la infraestructura, s'han de passar tots els llocs. No sé, era una cosa que em semblava a mi, que l'hotel crearia menys impacte que fer 75 cases en tota l'organització que això representava. Però segurament, com que tampoc no soc urbanista, no, potser no tinc cap raó i millor que facin les cases, o millor, si la Generalitat decideix que no es fa res i esclar, s'indemnitza en aquests propietaris i s'atura tot, escolti, nosaltres no ens hi negarem, eh?
Correcte.
Farem el que ens digui la
Generalitat,
només faltaria.
En tot cas, avui segurament els veïns de Tossa i els de les poblacions properes podran saber-ne molt més. Alcaldessa, li agraeixo molt que ens has explicat, que vagi a la reunió.
Moltes gràcies.
A reveure.
Bona tarda.
Molt bona tarda. L'alcaldessa de Tossa avui aquí al Far. Eduard de Ribot, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Advocat de l'entitat SOS Costa Brava. Sé que ha estat escoltant aquest tram final de la conversa amb l'alcaldessa. Què en pensa?
No, la veritat és que he escoltat el fragment darrer. Home, primer estranya, no?, que una alcaldessa que porta 20 anys darrere d'intentar urbanitzar Cala Morisca ara digui que farà el que vol la Generalitat. Home, esperem que sí, que faci el que vol la Generalitat, que el que vol la Generalitat, com el que vol la majoria de la població de Tossa, els amics de Tossa, Club UNESCO i tota la plataforma, és que desclassifiqui uns terrenys que des de 1998 tenen un pla parcial que mai s'ha executat. Per tant, des de 20 anys no té cap sentit que es permeti ara urbanitzar una zona que té grans valors naturals. D'altra banda, home, aquest respecte per la Generalitat és sorprenent perquè justament quan l'alcaldessa va aprovar inicialment el projecte d'urbanització i el projecte de reparcel·lació, que va ser el 22 de novembre i el 12 de novembre, va publicitar que ho feia i que així no els afectaria la moratòria urbanística. Per tant, home, sembla estrany, no?, que ara estigui tan disposada a escoltar la Generalitat. També ens consta que en la reunió que hi va haver entre Agustí Serra, quan va comunicar la moratòria, i els 22 alcaldes de la Costa Brava, doncs l'alcaldessa de Tossa va ser la que va liderar les queixes amb la moratòria, l'afectació a la Cala Morisca, etc. I la falta d'informació i de més. Vull dir que, bé, celebrem que ara estigui més receptiva a allò que vol la Generalitat, que és preservar els sòls amb valors naturals.
Precisament des de la plataforma Amics de Tossa, que està integrada a SOS Costa Brava, es va denunciar, no?, que l'equip de govern segueix fent tràmits per tirar endavant aquesta construcció. L'alcaldessa ens acaba de dir que no, que està tot completament parat des de que van rebre doncs, la moratòria. Com està la situació des del vostre punt de vista?
Bé, nosaltres tenim un requeriment concretament de l'Ajuntament de Tossa, del secretari general, amb posterioritat a l'aprovació de la moratòria i l'entrada en vigor de la moratòria per tramitar el projecte d'urbanització i el projecte de reparcel·lació. I és un requeriment que ens demana, bé, a la presidenta de l'Associació de Veïns i de Parcel·listes de Cala Morisca, que faciliti domicilis, que notifiqui els acords d'aprovació inicial a veïns de la urbanització, etc. També tenim altres veïns que han rebut la notificació de l'aprovació inicial amb posterioritat a la publicació de la moratòria. Per tant, és evident que l'Ajuntament ha fet com a mínim uns quants actes de notificacions a posteriori. I també la presidenta de l'associació es va personar a les dependències de l'Ajuntament i els funcionaris municipals van dir que no havia quedat aturat el projecte d'urbanització i que necessitaven els domicilis de propietaris i continuar amb la tramitació. Bé, nosaltres vam fer un escrit requerint a l'Ajuntament que s'abstingui de fer cap més tràmit amb aquests dos projectes i celebrem que ara doncs, l'alcaldessa ratifiqui que no en farà cap més. Però el que és evident és que n'ha fet alguns, ha practicat notificacions i requeriments amb posterioritat a la moratòria.
He fet una cerca, perquè tot això és propietat d'una empresa, de ser la promotora de tota aquesta història, és una empresa que es diu Tossegur S.L., una cerca molt absurda, ho podeu fer vosaltres amb tranquil·litat. L'administrador únic d'aquesta empresa és un advocat, que es diu David Serra Lázaro, amb domicili social a Barcelona, que per cert apareix com a administrador únic al llarg dels darrers anys de diferents empreses, totes elles relacionades, o moltes d'elles relacionades precisament amb situacions o amb propostes de caire immobiliari. Ho dic perquè quan l'alcaldessa diu que s'indemnitzi els propietaris, dona la sensació que siguin petits propietaris que tenen un terreny i que volen fer una caseta. Aquí el que hi ha són un seguit d'inversors, vés a saber d'on, que el que volen és tirar endavant aquesta urbanització i que han creat aquesta empresa específica amb aquesta configuració precisament i únicament per aquest fet. Sol ser habitual, això, no?
Bé, jo crec que això és una empresa que preexistia, que té la seu social a Arbúcies i que és de molt poques persones. Vull dir, nosaltres diguem que no tenen cap dret a indemnització perquè aquesta empresa no ha fet absolutament res d'obra urbanitzadora. Aquesta empresa s'ha quedat amb una execució judicial pels terrenys de Cala Morisca, que és de l'ordre del 85% de l'àmbit. Justament els terrenys són 27 hectàrees, aproximadament, de bosc. S'han quedat aquests terrenys que eren de l'anterior promotora amb un preu, creiem que simbòlic o ridícul, amb l'execució aquesta judicial, i l'únic que han fet és redactar i encarregar amb uns arquitectes el topogràfic i el projecte d'urbanització i reparcel·lació. No han invertit res, no han fet cap obra urbanitzadora, no han fet cap vial, no han fet cap cessió de zones verdes ni espais lliures, per tant, no han gastat res. És més, el pla parcial, fins i tot, el va promoure, com deuen recordar, la mateixa alcaldessa, quan era regidora d'urbanisme, la promoció del pla parcial que volen és de l'Ajuntament, i el va redactar el cap d'urbanisme a Girona, o sigui, despeses ben poques. No veig quina indemnització tan gran s'ha de donar. I per nosaltres el prioritari és evident, és preservar 32 hectàrees de bosc, que a més presenta un molt bon estat, és una sureda de gran importància, primera línia de mar, i després impedir que s'urbanitzi uns terrenys amb grans pendents, superiors al 20%, sent prohibit avui per avui urbanitzar en terrenys amb aquest tipus de pendents. Per tant, no entenem com l'alcaldessa, amb una prohibició d'urbanitzar terrenys amb pendents superiors al 20%, el 22 de novembre del 2018 aprova inicialment un projecte d'urbanització que el que fa és vulnerar aquest precepte.
Bueno, de fet, no s'entén quina intenció i quina obsessió hi ha en seguir urbanitzant la Costa Brava amb entorns que, bueno, és veritat que potser no es veu, jo no negaré que des del mar no es vegi, però si teniu l'inquietud d'anar a un Google tranquil·lament i posar Cala Morisca, veureu que és d'aquelles cales meravelloses de la Costa Brava, que és com una mena de vall de quan la muntanya fa el plec, ple d'arbres, vull dir que encara que no es vegi des del mar, això s'ha de preservar.
No, és evident, i es construeix a la part mitja i alta, i per tant sí que tindrà un important impacte. De fet, si s'executessin aquestes 75 parcel·les, faria un continu urbà, col·lapsant i colmatant la zona, no?, perquè uniria la urbanització de Mar Tossa i Platja Brava, i l'únic fragment ara que permet natural amb aquest bosc de suros doncs, connectar els espais protegits de l'interior amb la primera línia de mar és aquesta zona.
Ja.
Si aquí implantem 75 habitatges nous, doncs això s'acaba. I després l'obra urbanitzadora amb aquests grans pendents fan que sigui visualment molt important.
I
la construcció en terrenys amb aquestes pendents el mateix. Mm. Requereixen de grans plataformes constructives i l'impacte és brutal.
Li agraeixo molt que ens hagi atès i que ens hagi permès conèixer-ho, Eduard. Estem en contacte, seguirem parlant i no ens aturarem a l'hora d'explicar el que està passant.
Perfecte.
Moltíssimes gràcies.
Adéu, bona tarda.
A rebre, molt bona tarda. L'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot. Arribarem a les 5 en punt de la tarda coneixent oficis relacionats amb el mar.
Segueix la llum del far. Professions.
Judit Castells, de quina professió parlem avui?
Doncs avui tenim a l'altre costat del fil telefònic a Polet, una persona molt implicada en conservar les tradicions del Delta i que avui ens parlarà de la professió del calafater.
Polet, molt bona tarda, benvingut, com estàs?
Bona tarda. Bé, som bé.
Calafater, no? El que s'encarregava d'aïllar, d'impermeabilitzar les embarcacions.
Sí, el calafater era el que les arreglava i també el que quan estaven fetes, una vegada estaven fetes, li ficava l'estopa a les grietes, als emblatges, i l'embadurnava d'alquitrà i les substàncies que tenien elles per impermeabilitzar una mica les grietes de les barques fetes de fusta. Aquí era una faena que era molt habitual, hi havia moltes barques que reparar. Primer les feien, aquí per a fer les barques tenien prop els pins que baixaven per l'Ebre i també la fusta d'olivera, aquí a la comarca del Baix Ebre hi ha molta olivera, i la fusta d'olivera i la de pi pareixia que anava molt bé per a fer barques, i també que era molt adequat l'aprovisionar-se d'aquest tipus de fusta baixant-la pel riu en els raiers. Doncs aquí hi havia una indústria naval, és estrany, aquí al Delta, una indústria naval. Hi havia una indústria naval, primera, perquè tenia la matèria prima molt a l'abast, i segona, perquè el riu ens obligava a utilitzar contínuament barques, tant per a creuar el riu, abans que hi haguessin ponts, com per a la navegació fluvial, com per a la pesca a les bases i a les veïnes. O sigui, aquí la barca era més important que els cotxes. Llavors, els calafaters eren els que mantenien en condicions les barques aquestes.
I, Polet, els calafaters arreglaven tot tipus de barques, sempre que fossin de fusta, més en concret?
Bueno, en aquell moment jo només coneixia barques de fusta aquí. Sí, i ojalà continuéssim utilitzant barques de fusta. Pensa que d'aquí 50 anys no sabrem què fer en els cascos de plàstic que hi ha. Tu ara imagina't tot el munt de plàstic que hi ha a la vora de la mar, per tota la costa, què en farem de tot això? En canvi, la fusta se degradava d'una manera harmònica, no hi havia problema. Jo crec que la gran quantitat de plàstic que hi ha a la costa. Ara és molt fàcil fer barques de plàstic, però ja veurem com on desfem de tot això.
I era una professió principal d'homes, entenc?
Com? Dones no. Jo no vaig conèixer mai cap dona.
No, homes.
Eren tot homes, sí. Jo sempre vaig conèixer homes de Calafrés.
Correcte.
En aquella època hi havia certs treballs, parlo de l'època tradicional, en què els treballs d'interpèrie i els treballs de força física, i això sempre ho feien els homes. Les dones feien més treballs a cobert.
Clar.
Normalment la dona sempre tenia un crió menut que assistia i tot això, i treballaven també, però treballaven, se procurava sempre que treballessin a cobert.
Ara m'imagino, Polet, el riu Ebre baixant els troncs, no?, en forma de rais, no?, ratllant, no?, una mica,
sí,
cap avall, per fer aquestes embarcacions, les embarcacions fetes de fusta. Escolta'm, els productes químics, el quitrà i tot el que s'utilitza, d'on t'ho traien, això?
Ah, bueno, això d'on t'ho traien no ho sé. Ells ja tenien els seus sistemes d'abastir-se.
Uh-huh.
Jo sé que utilitzaven per l'estopa,
sí?
Utilitzaven estopa, i en clar, hi ficaven un engrudo negre, que tenien en un poal allí, i en un pinzell anaven aplicant allò. Realment, d'on traien el quitrà este, ben bé no ho sé.
Correcte.
Això està, no ho sé. Però era l'únic element químic que hi havia, el grup de del quitrà.
Que això suposo que allò havia de fer una olor forta i havia de ser...
Sí.
És a dir, havia de ser, ara em surt desagradable, bé, complicat de treballar-ho, això.
Bueno, llavors com estaven tan fets els laboratoris naturals, quan arriba al pas de barca i estaven calafats, ai, quina gloreta del quitrà, quina gloreta del quitrà. Este concepte de fugir les aglors és que hi havia, com l'aglor de fam, i l'aglor de fam m'ho tinc super molt simpàtica, i que hi havia gent que li fa l'aglor de palla, a mi m'agrada molt l'aglor de palla, l'aglor de palla hi ha gent que la rebusa, l'aglor de l'aigua... Les aglors naturals,
sí,
o seminaturals, d'aquella època la gent les interpretava com un lloc... Ara, les aglors naturals, és curiós, la gent refugia. En canvi, les aglors químiques estan més familiaritzats en els fums de xina i això que en les aglors naturals.
No queda cap calafatejador ja, no? És a dir, aquesta és una...
Bueno, hi ha algun de... Hi ha molt grans, sí, i encara queden algun. Però els castanyeros arreglaven això. Jo aquí, aquesta gent normalment solien vindre de fora del Delta. Al Delta n'hi havia alguns. Inclús hi ha mal noms, Augusto del Calafat.
Sí.
Però aquí, al veïnat meu, n'hi ha un que fa embarcacions de plàstic.
Sí.
I en fa, i és jove, eh?
Sí.
I encara que calafateja les embarcacions de fusta que es fan, ell es va calafatejant encara.
Déu-n'hi-do.
Aquí, al costat de casa, eh?
Doncs escolta'm... Polet, li fas una foto un dia, ens l'envies, que fotografia un calafatejador ja comença a ser complicat. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Vale.
Cuida't.
Correcte.
Fins després. A reveure. Els calafatejadors, un ofici ja gairebé extingit.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 8:45 del vespre, i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi, els dissabtes a les 4 de la tarda.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
On és que venen? Mar que s'allunya. Tot és ben prop, tot és lluny. Flors que s'encerten, riures que es moren, quan creus que et tens tot s'esmunt. Verd el cel i freds estiu, joves, gran i secs el teu, una taula fa de llit, desescric tot lo que escric. Un ocell baixa l'amor, mils d'amor senten senyor.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.